És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 207, el 35è de la 7a temporada. Ja estem en recta final de la temporada. Avui parlarem de còmics i del seu procés creatiu i de distribució amb l'Andrés Palomino, autor de la tira diària Cròniques PSN i del seu darrer treball, Manual per a padres friquis. En temes d'actualitat tecnològica, ens fem ressò d'un tema d'aquest matí, i és la sentència dels tribunals europeus contra Google i altres cercadors reconeixent el dret individual a l'oblit. No deixem Google, d'on rumors apunten que aquesta empresa estaria provant canviar completament la interfície d'usuari web del Gmail. Apple ha comprat Dr. Beats per 3.200 milions de dòlars, l'adquisició més cara de la companyia. Intentarem veure per què ho ha fet. Sense deixar la companyia de Cupertino, parlarem també dels nous iPhones i de les actualitzacions de macOS 10, la 10.10, i de iOS 8, novetats que tot plegat presentarà al Worldwide Developers Conference de juny. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Lògica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Amb un inici accidentat, des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de bolquers...
Per què?
Perquè sí, avui no. Té forma de bolquer la taula.
Bolquers molt raros has vist tu, eh? No hi entro ja.
Bueno, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilla.
Hola, bon dia.
Deixa el bocata, que si no et surten malament les coses. Filòsof de capçalera, Albert González.
Hola, bones.
Redactora en cap, senyora Sílvia Bonàs.
Hola, bon dia.
Senyoreta.
Sí, senyoreta, encara no.
El senyor Carles Canyo, que d'aquí un moment entrarà per la porta, convidat Andrés Palomino, guionista de televisió, dibuixant de còmics i pare de bessons Jedi.
Oh, hola, què tal? Com estem?
Molt bé. Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
I com sempre, saludem a totes les emissores locals que reemeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu també via canal digital de Nació Digital. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Andrés, molt benvingut a Mossega la Poma.
Moltes gràcies.
Estava fent aquest matí recerca per una cosa que després explicarem en el racó Mossegui i he vist que a Mossega la Poma apareixes com unes 8 o 10 vegades en diferents entrades, no totes perquè hagi vingut al programa, apareix perquè l'hem citat o l'hem comentat com a proposta.
Carai, sí que m'estimeu.
Sí, sí, t'estimem bastant. Has vingut dues vegades més, o una o dues?
Diria que és la tercera.
La tercera que vens.
Sí,
no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs abans d'entrar a parlar del llibre i parlar dels bessons i parlar de tot plegat, actualitza'ns una mica i explica'ns en què estàs liat aquests dies.
Bueno, amb moltes coses, perquè això és el que tenim els pares de bessons, que sempre som multifunció, fem moltes coses a la vegada, així que estic amb moltes coses. Ara mateix estic, com sempre, amb la meva tira còmica diària, que publico a internet.
Cròniques PSN.
Cròniquespsn.com, efectivament, que segueixo publicant cada dia puntualment de dilluns a divendres, una tira diferent. I ara, amb la meva cursa per l'autoedició, que és una de les meves...
Que en parlarem després amb més calma, sí, sí.
He tret una novetat editorial, que és el Manual per a padres friquis, que l'he tret al març, i que ara estic en plena promoció, diguéssim. Estem fent presentacions, estem fent xerrades, estem fent... I ara ve el Saló del Còmic, que serà el gran què, diguéssim.
Està ja, bueno, comença demà, no? O avui?
Comença
dijous. Perdó, dijous a diumenge.
De dijous a diumenge, efectivament.
Molt bé. Abans d'entrar a parlar de Manual per a padres friquis i parlant de lo que és la tira diària de Cròniques PSN, l'altre dia en parlàvem també amb l'Àlex i amb tu, en Cupa, de l'esforç que suposa tenir una tira diària. Just la setmana passada comentàvem sí. allò d'intentar avançar-la i fer el diumenge a totes. Això vol dir que el diumenge no tens vida, però que no funciona. O sigui, si es fas tira diària, has de fer tira diària. Pots tenir idees en la recàmera, no? Com va aquesta... Com funciona? O com et funciona
sí,
a tu?
Sí, a veure, jo faig servir Evernote i ara tinc una llista, diguéssim, de temes que vull tractar o d'idees que més o menys vaig apuntant, que és el que vindria a ser com la llibreta tota la vida, doncs ara ho faig a Evernote perquè, mira, així mola més.
Permet dibuixar o només és la idea?
No, és només llibreta.
Exacte,
no?
Només exacte. Tipus llibreta per anotacions o per captures de web o vídeos o coses d'aquestes. I vaig fent això, tinc una llista bastant llarga, però sempre tinc una escletxa, diguéssim, per posar idees noves que se m'acudeixen el mateix dia. Moltes vegades tinc molta capacitat de reacció perquè al dibuixar malament i fer les coses ràpid, diguéssim, doncs puc... Que surt avui una notícia que, ostres, em frapa molt i dic, pues mira, pues faig una tira i se m'acudeix i m'agrada i té la cosa d'aquesta de la immediatesa que el dia següent ja la tinc publicada.
Ara que us tinc aquí els dos, que sou tots de tires diàries, La idea és un text, és a dir, la idea és només la paraula o també doneu indicacions de com vols o algo que alguna cosa que va més enllà, no? L'acció o la representació.
Depèn, bueno, no sé tu, Cupa, com...
Jo també faig una cosa molt semblant, jo no faig servir Evernote, faig servir el Google Keep, que és també l'equivalent de Google, que és el mateix. I llavors, clar, jo si vaig caminar, no se m'acudeix alguna idea, el que m'apunto són les quatre keywords per no oblidar-me, però clar... Pensa que jo ja m'ho monto tot al cap. Llavors, a mi el que em preocupa és no oblidar-me el gag. Igual la tira és, pues, entra per una porta i diu, hay que ver cómo están los precios. I llavors jo ja sé tot el que ve darrere. Però ionitzar-ho tot, clar, és que només ho he de llegir jo.
Clar, són anotacions molt personals.
Tens una experiència, parlant, per exemple, del manual de Padres Friquis, tens una experiència amb els nens, no? I aquella, òbviament, clar que te'n recordes, però la passes a idea. No?
Sí. Espera, una tira còmica, pues, cada tira còmica, l'acudit o la gràcia resideix moltes vegades pues, això, o en un joc de paraules o en una acció... que t'has de recordar aquella concreta, una associació d'idees que et ve en aquell moment, pues, apuntes les idees que siguin i és el que fa servir.
És un petit flash i ja està, que amb això ja,
exacte,
ja tens...
Exacte, ja te'n recordes, jo et disparo al cervell el que sigui.
Us passa a vegades que, hòstia, la idea és bona i quan et passes a paper, la primera impressió, allò que fas al primer esbós, dius, hòstia, no funciona.
Sí.
I tant.
I què has de fer?
O espais. Jo no sé tu, però a mi em passa que a vegades m'he de menjar gags perquè no tinc espai suficient pel text. O que si el tingués seria tres quartes parts text i allò de tira còmic a res, seria text en una imatge. A mi això em passa bastant sovint, em començo a preocupar.
Jo reescric molt a mesura que dibuixo.
Per tallar, per polir, per
és allò, matejar. Ostres, doncs mira, ara això em feia gràcia escrit, però ara posat amb dibuix ja no em fa gràcia.
També suposo que és diferent la manera com processes mentalment, que és molt més ràpid i molt veloç, clar, quan ho has de traduir en un paper, ficar els fotogrames que calen i representar.
Jo arribo a reescriure diàlegs només per quadrar macatació.
També,
perquè no et quedi una paraula ballant que dius, això no hi ha manera humana d'arreglar-ho, i ahir has de fer mans i mànigues. I és...
Tornem una mica, l'altre dia que estava aquí, com es deia l'actor?
L'Álvaro Carmona.
L'Álvaro Carmona
venia la setmana passada. Pobre home, t'estàs oblidant d'ell.
M'estic oblidant d'ell. No, és que ara estava confonent l'Álvaro amb l'actor que va venir fa 3 setmanes.
El Pep.
Va ser l'Álvaro. Amb l'Álvaro parlàvem, parlant de lo que és el gag còmic, no? La dificultat que suposa el buscar la simplicitat, no? És una cosa que sembla molt fàcil de fer, quan ho veus, hosti, està molt ben executat, t'arriba de seguida, però que costa, parlar malament, l'hòstia de fer.
Sí, la feina del guionista és moltes vegades és una feina d'això, de concreció, de retallar fins que et queda només els elements que realment fan gràcia. I aquesta concreció ben feta és el que fa que un gag sigui molt bo. Moltes vegades és això, tu tens una frase molt llarga amb totes les idees que vols posar, però jo mateix ho pots dir amb dues paraules. Jo sempre, ho recomano molt com a guionista de posar sempre en dubte el que tens, les paraules. Aquesta paraula cal, realment es pot fer paraula per paraula. Si la trec, s'entén l'acudit i vas traient elements i al final et queda realment l'essència i és el que fa més gràcia.
És que suposo que és la diferència amb molts còmics. En els còmics sí que hi ha molta redundància entre imatge i paraula, però en canvi amb el gag no ha de ser una cosa molt més ràpida, molt més directa i aquí has d'evitar redundàncies entre el que estàs dibuixant i el text que estàs fent.
També, evidentment, quan ho pots explicar les coses amb una acció, sempre és molt millor que no fer-ho de paraula. Això està claríssim.
Anem avançant, anem a arribar al manual per a padres friquis. Clarament, el fet de tenir bessons, suposo que et porta a... Però la idea va ser abans, va ser després? Com, o va ser mentre es passava l'embaràs? Com va anar?
Abans no. No, a veure, jo publicava les meves tires diàries en el que parlava dels temes que més o menys m'afecten a la meva vida. És una tira autobiogràfica.
I un doble embaràs, òbviament, t'afecta.
Evidentment. Jo fins llavors parlava de temes friquis, diguéssim, parlava dels meus amics, com jugàvem a rol, com les meves aficions als còmics, al cinema i aquesta mena de coses, o jo què sé, la ciència-ficció o el que fos. I en el moment en què la meva dona va quedar embarassada, doncs, van començar a colar-se, doncs, tires de paternitat, que bueno, fins a aquell moment no era un tema que es tractés en el còmic, però era una cosa que m'estava passant en aquell moment. Llavors molts lectors també van tenir el dubte de si allò començaria a ser la fi de les cròniques PCN com s'entenien. Molts van tenir por de clar, ara faràs només de tires de
i algú no et va sentir identificat perquè també va ser pare en aquell moment o acabava de ser pare, molts. Perquè segur que molts també, perquè són de la mateixa generació.
Sí, molts, a veure, hi ha molts, encara que sembli que moltes vegades es pensa que sembla que els friquis no ens reproduïm o que no tenim nòvia, que no...
Hay esperanza.
Sí, no, això és totalment fals, al final no ens reproduïm per espores, realment tenim nòvia i jo què sé, arriba un moment...
Sí, bueno, però després de pares friquis surten nens d'aquests que no van a veure Star Trek ni que...
També és veritat, també aquesta obligats. Cosa contrària contra els pares, però és veritat que hi ha molts pares que se m'han identificat i també moltes mares, perquè també és la cosa aquesta de les mares friquis existeixen, sí, i tant, moltíssim, i ho tinc constatat per les vendes del llibre, perquè com el 85% de les vendes són de mares. I, de...
Però és que... I t'han vingut a buscar signatures les mares?
Sí. I és més, m'han arribat a comprar 2 o 3 exemplars per quedar-se en un i després regalar-lo a algú que està esperant algun nen o algú que ha sigut pare recentment. Funciona molt això com a llibre regal. Clar, ostres, doncs mira, conec un noi o una noia que li agrada molt Star Wars o que li agrada molt el Juego de Tronos o alguna cosa així, i veig aquest llibre i dic, doncs mira, aquest és el regal fàcil.
Perdona, i no t'ha passat que gràcies a o sigui, gent que havia sigut friki en su època de joventut, no? Que després ha deixat això de ser friki en plan Big Bang Theory, I que gràcies a que li han regalat el llibre perquè han sigut pares, ha tornat a recuperar una mica aquella etapa, no?
No sé si ha passat això exactament, però està clar que hi ha molta gent que té uns referents de joventut, perquè generacionalment és el que ens toca. Ostres, doncs vas veure unes determinades sèries, vas veure unes determinades pel·lícules, i potser no es consideren friquis allò com el que diu el manual, però que els hi parles de jo què sé, dels Goonies, o els hi treus una pel·li dels anys 80, tipus això, E.T., és que és la seva infància, vulguis que no, aquests referents els tenen. Estan, jo tiro tots. Molts d'aquests referents.
El que crec que ha trobat l'Andrés és, bàsicament, has trobat el filon, o sigui, la quota de mercat, o diguem el nicho, com li vulguis dir, de la gent de 30 i tantos que a la seva època viure tot això que has dit, ara s'han fet grans, i d'un temps aquesta part que ara s'han posat de moda, que si les sèries, que si ara ser frec que està de moda, o sigui, tota aquesta gent que ha crescut que ja està tenint fills, s'està trobant que no hi ha gaires productes orientats a los padres friquis, que es digui.
Sí, sí.
I a partir d'aquí, o sigui, és que hi ha una quota de mercat, hi ha un filon brutal.
És un filon perquè ara tenen pasta, no?
Sí, ara digueu amb el micro.
Sí, ara
digueu
amb el micro, sí, no et sap greu. No et sentim massa bé. És que aquest micro a vegades falla.
Ai, que bonic.
No
funciona.
No funciona. Ara intentarem arreglar-ho. No sé per què. Abans,
bueno,
suposo que l'hem provat i funcionava.
El cas és que dèiem això del tema de nivell adquisitiu. Sí, és veritat. Ara tenim 30 i pico i ara tenim un nivell adquisitiu
exacte.
Determinat i ens podem permetre comprar les coses que ens agraden. Sí, és el que té.
Aprofitar.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Una pregunta, Tomàs.
Digues.
És Capside o Capside?
No, Capside no.
És que l'altre dia vaig estar amb un amic que treballa a prop de Capside i em va dir que un company... Gràcies.
Sí, perdona, gràcies.
Molt, molt capsi de tot. Molt capsi. I em deia, sí, el meu jefe diu capsite. I em sí, vaig quedar molt
hi ha alguns
pillat.
Clients que diuen capsite. Quan això passa, el Josep Ruano es posa de color vermell tirant a violeta
vale.
I està a punt de cometre una agressió.
Vale. Per tant, curiositat.
És en català, és capside. Amb accent, és una paraula esdrújula. En anglès es diu capside, perquè els anglesos no tenen paraules esdrújoles i quan han fet algun vídeo promocional diuen capside, però és capside.
L'anglès correcte, Mossega la Poma. Per favor, continua.
Vale. Això, amb l'Andrés Palomino a taula, parlant de còmics i altres coses. Carles, ara que tens micro.
Hola, què tal?
Molt bé, benvingut. Què li volies comentar, Andrés?
Bueno,
ara te'n recordes.
Sí, no, sí, Andrés, jo vaig conèixer-te fa poc arran del Chromecast. Perquè sí, sóc un friqui del Chromecast i busco el hashtag cada dia perquè hi ha, i vaig veure un tal Andrés PCN o algo així, no?
Sí, que... bueno, a Twitter sóc així, sí, Andrés sí. PCN.
I que vas posar algo com no quiero ser pesado, però el Chromecast i el Plex era o
correcte.
M'ha canviat la vida.
Sí.
I llavors volia preguntar pues, això, què fas amb això i quins altres gadgets tecnològics fa servir si ets molt geek?
Bueno, molt, molt geek no, però sí que faig servir el màxim que puc. Ara és la novetat aquesta del Chromecast, que ha caigut a casa des de la setmana passada i ho estic fent servir bastant i enllaçant una mica amb el tema de la paternitat, em serveix molt pels nens, per no haver de tenir un ordinador allà al costat de la tele per reproduir el que vull. Només tinc, clar, el Chromecast, que és un catxarrito petitet, només un HDMI allà i no molesta gaire. I de moment no hi arriben per tirar del cable i carregar-s'ho. Ja hi arribaran.
I els hi poses la casa de Mickey Mouse, no?
Sí,
el capítol
sí,
aquell que...
Exacte, exacte. Els hi poso un capítol de la casa de Mickey Mouse que veuen constantment, són capaços de veure en bucle. Sí, sí, no. I de fet tinc una playlist de YouTube amb tots els vídeos que els hi agraden i allò els hi poso, en el moment que estan molt nerviosos o que necessito fer alguna altra cosa, allò els hi poses i es queden enganxats a la tele, són com jo quan era petit, que només em sabia la programació de memòria de petit, te la podia dir, a les 10:36 comença tal programa, jo me la sabia tota. Ells són una mica així i es queden enganxats amb la playlist del YouTube i encantats de la vida. I, bueno, sí, el que comentava abans, faig servir coses a diari de temes de gadgets, faig servir l'Evernote per apuntar les tires còmiques, tinc l'iPhone aquí, que estic en ple dubte de veure si faig la transició cap a Nexus o no, estic allà...
Fes-la.
Sí, val la pena.
I, però, bueno, i també vaig incorporant aquests temes a les meves tires còmiques, perquè com que sempre parlo de les coses que em passen, doncs mira, això, també en algun moment he parlat molt de la meva militància com a usuari d'iPhone, diguéssim, i algú ha llançat l'iPhone volant més d'una vegada, algun cimeri,
sí, sí.
I ara estic incorporant ja la trama aquesta del Nexus o el Google allà intentant portar-me cap al cantó fosc i arrossegar-me. A veure si faré la transició, no ho sé, estic per veure.
Parlàvem de Manual para Padres Frikis, el gran èxit que has tingut a Gigamesh. Jo també ha coincidit una mica el que és, perquè Gigamesh suposo que va buscar també a la renovació de la botiga, a la presentació, a el que seria el 23 per Sant Jordi. Coincidia una mica que havies ja iniciat al març la promoció del manual. Va ser com un boom. Tu havies estat allà i vas veure tota l'afluència de gent, Cupa, que anava a veure l'Andrés. Ha anat tot com molt lligat, no?
Sí, a veure, just acabava de sortir el llibre i diguéssim se'm va presentar l'oportunitat aquesta, em van demanar a veure si podia, hi havia possibilitat de portar el llibre a Gigamesh. Jo sóc autoeditor i també autodistribuïdor i en principi les meves vendes, la gran majoria del percentatge ho faig a través de la meva botiga, de la web, diguéssim. Jo no, en principi no tinc planificat de vendre a botigues. Però si alguna botiga em demana, pues, sí, faig servei de distribució, diguéssim. Però amb aquest llibre se m'està generant una miqueta de feina perquè, clar, és un llibre molt específic que es pot llegir a part, no cal haver llegit les cròniques PCN per llegir-lo, i és un llibre així petitet, amb un format molt maco per llegir, i té una portada molt maca que l'ha fet el gran Isaac Murgadella, un crac Ismurg, que m'ha fet una portada maquíssima, que crida molt l'atenció. I la veritat és que estic tenint moltes botigues interessades en tenir-lo. I això m'ha obligat també una miqueta a professionalitzar-me una miqueta amb el tema de la distribució i l'autoedició, buscar-me maneres per fer una miqueta tot legal, diguéssim, facturar, tenir la relació aquesta amb les botigues per fer-ho bé, diguéssim. I vaig començar per Gigamesh amb un gran èxit. Això va ser el còmic més venut del dia de Sant Jordi. Mm. producte autoritat, que és una cosa a mi
que no ha passat, vamos, no sé si ha passat alguna vegada.
I bueno, d'aquí ha anat molt bé la cosa i m'han convidat també a fer una presentació el 24 de maig, a la que esteu tots convidadíssims, evidentment, allà a Gigamés, en la seva fabulosa sala que tenen ara, una sala magnífica per fer signatures, i farem alguna moguda interessant. I bueno, i van sortint botigues, allò, ara per tot Espanya van sortint botigues a poc a poc, ara tinc comandes de Saragossa, d'Astúries, de Madrid, i van sortint. I ara al Saló del Còmic també hi ha diverses botigues que m'han demanat per tenir-ho allà al Saló del Còmic, a part de l'estand d'autoeditors, on estaré com sempre.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, aquí amb l'Andrés Palomino a l'estudi. El llibre el trobareu en paper a 9,90 euros i digital a 1 euro. En principi...
Un euro o més.
O més, perquè és un euro, diguéssim, a partir d'un euro. Un euro és la voluntat, no? O el preu, diguéssim, de sortida, però ara ho comentaràs, que hi ha molta gent que t'ha pagat hasta 10 euros
sí,
per format
digital.
Sí,
sí, és cert. Sí.
Anem a parlar una mica d'això del fet de l'autoedició. Com funciona? Com tu fas? Perquè, clar, has d'acabar generant el paper... O sigui, com acabes anant aquí? A través de com ho fas?
Ara, per sort, hi ha moltes eines. Uh-huh. A veure, abans era molt complicat perquè buscar una impremta que t'ho fes a un preu que fos assequible, que tinguessis un marge de benefici, era complicat.
Era complicat.
Ara, amb les impremtes digitals, la veritat és que s'aconsegueixen productes
molt bons.
Sí,
diguéssim que tu tens un màster, no?, per entendre'ns,
sí.
I aquest màster l'envies a... Busques preus sí. I aquest preu i et fan tantes, 100, 200, 500
tirades. Exacte, ara hi ha moltes opcions. Fins i tot carregues els fitxers a través d'internet directament, no cal que facis res més. Jo munto un PDF, diguéssim, amb qualitat d'impressió elevada i ho envio directament per internet, tot funciona per internet, fins i tot amb la impremta que treballo ara m'envien una prova d'impressió primera i m'ho reviso, que tot estigui correcte i a partir d'aquí doncs faig la comanda. Sí, sí.
La distribució surt de la teva web a les persones individuals o surt de la impremta a les persones individuals?
No, de la meva web. Jo tinc caixes de llibres
a casa. Això és el que volia dir.
És el fenomen caixa.
I per tant has de buscar-te algú, o sigui, has d'anar a buscar una companyia que faci l'enviament, que tinguis a prop de casa o...
Sí.
Bueno,
jo treballo amb correus i funciona fantàsticament bé, encara que té moltes crítiques perquè sempre hi ha algun error, però jo no he tingut mai cap error. A mi correus em tracta molt bé.
Si tires de certificat, no acostuma a haver-hi problema.
No.
Vull dir...
La història és, vale, d'acord, molt bé, tinc un producte que m'agrada, el sé fer, l'he donat un format xulo, l'envio la d'això, m'ha enviat la prova, vale, 200 exemplars, els tinc a casa, tal, i a partir d'aquí, què? Perquè ho parlàvem una mica fora de micro, la feina de l'editor. Clar, diu, jo m'autoedito, però la feina de l'editor no se la treu ningú. A què consistiria aquesta feina i què has vist realment que costa de fer? No?
Exacte, a veure, és que és molta la feina. No és només un editor, com dic moltes vegades, insisteixo molt a Twitter, que sóc molt pesat i sóc molt militant amb el tema de l'autoedició. Un editor no és un impressor. No és allò, ostres, ja tinc el llibre, vale, ja tinc les caixes aquí, oh, que maco que ha quedat, ja està, aquí es queden.
Sí, ara li dones a la iaia, als quatre seguidors i no sé què, i després què?
No, la cosa no s'acaba aquí. Has de buscar canals perquè aquell llibre arribi al màxim de lectors possible. Bueno, el que seria la promoció, diguéssim. Llavors, hi ha moltes vies de promoció. A mi sempre m'agrada intentar sortir del circuit tancat, que diguéssim són els... Això, una mica el que parles tu, una mica família i lectors, jo parlaria més d'això, dels meus propis lectors, intentar obrir a un públic que no em llegeix habitualment i que no llegeix còmics habitualment. Per exemple, jo amb aquest producte concret del tema del manual per a pares friquis he apuntat molt a blogs especialitzats en paternitat.
Clar.
Que són un públic que no és especialment lector de còmics, però que en canvi estan molt interessat en el tema de les tires. Doncs, ostres, m'he posat en contacte amb diversos blogs especialitzats, tots encantats de la vida, m'han fet molta promoció, han parlat molt bé en els seus blogs i clar, arribes a un públic molt, molt especialitzat i amb moltes ganes d'adquirir productes concrets.
El que has fet és enviar versió digital o enviar versió en paper?
Sí, jo quan faig promoció amb els mitjans que ho volen o que ho demanen, sempre envio en digital. Sí. Els envio al PDF, el puguin disfrutar.
Fixa't que tot lliga, perquè fa uns dies parlàvem una mica de les xarxes socials, de que cada cop les xarxes socials generalistes tenen molt de soroll, costa molt de trobar el públic objectiu, anem a buscar molt els llocs aquests on tens realment la gent target, que cada vegada són llocs més nicho, més tancats, no? Clar, això suposa una feinada de por de contacte, respon, envia. Ahir piulaves una cosa, me l'he apuntada, perquè m'ha fet molta gràcia, diu, la tirada d'exemplars que calgui o que hagis de fer del teu còmic ha de ser proporcional al temps que estiguis disposat a dedicar a promocionar-la.
Exacte. No val la pena que tiris 1.000 exemplars i després no li penses dedicar el temps adequat per després promocionar-ho, perquè t'ho menjaràs i tindràs caixes allà, a casa teva, al teu despatx, ofegant-te.
Sí, sí, i no deixant de fer altres coses.
És el exacte. Fenomen caixa, vull dir...
Què és el fenomen caixa?
És això, és quan vius més amb caixes que no amb les altres coses. Jo acumulo unes quantes caixes a casa, vull dir...
Però els teus recopilatoris, a veure, s'han venut en plan sí, com rosquilles,
eh? Amb el primer he fet tirades més petites, eh? Ara amb el segon ja veurem què faig, però, bueno, aviam què tal. Però les caixes estan ahí.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
No, t'estava dient, Carles, ara ho puc explicar al públic, que ja no té eco.
Ja.
Que dit, no, va ser el Raül que m'ho va dir, no va ser tu, Carles, perdona. Va ser el Raül que em va dir, treu-li l'eco en aquesta promoció. No sé què, posaré, la promoció fora eco. Molt bé, amb l'Andrés, ja amb la recta final, anem a parlar del Saló del Còmic. Que a part tu hi seràs, no? Aquests
sí,
dies.
I tant. Mm-hmm.
On se't troba?
Jo abandono els meus fills per dedicar-me al Saló del Còmic durant 4 dies. La meva dona està encantada.
Aquest any va dedicat al món bèl·lic, no, de conflictes bèl·lics, no, i al còmic també, com a còmic ha reflectit els conflictes. Clar, no és un lloc molt ideal per al manual per a padres friquis, però bueno, és igual, al Saló del Còmic va tothom, passa tothom, hi ha sempre molts jocs i moltes
micros. Sí, no, a veure, una cosa són el tema, diguéssim, d'anual, que són les exposicions concretes, també hi ha una de Batman pel 75 aniversari, no? Hi ha diverses exposicions, però vaja, de còmics sempre hi ha espai per de tot. Des del manga fins a una mica de tot. I concretament de llibres sobre paternitat, no sóc l'únic, ja també
hi ha
més. Sí, i tant. Sí,
que ja... El públic de paternitat és un, vull dir, és un nínxol que a més dona molts diners.
I tant.
És que destinarà molts diners amb això. Vull dir
és la meva idea, la meva vida és forrar-me amb això.
No, però en sèrio, la gent gasta molt.
Té una cosa que és veritat que ha dit el Cupa, cada vegada costa més trobar aquella cosa original que li pugui regalar uns pares, no? Que són amics teus i que han tingut una criatura, ja bé sigui per família o bé sigui per amics, no? Trobar la cosa original, que faci gràcia, que sigui útil, encara útil, a vegades un parell de somriures té molta utilitat, eh? Molta, perquè la càrrega diària de portar el criu o els crius, en el teu cas, endavant, és dur.
Mai poca broma, que és un llibre que està basat en fets reals, que o sigui, pots riure, però també és veritat que hi ha moltes situacions que quan les vius et fan patir, són bastant dramàtiques.
Jo aquí veig un model de negoci, perquè clar, els teus fills aniran creixent, aniran passant per diverses etapes, preadolescència, l'ESO, i aquí tens un filón.
Sí, si et fixes, el manual es diu Manual para Padres Frikis Año Cero.
Ostres!
Ja vas pensar.
És com un com conocí a vostra mare, que va explicant tota la història, pues una cosa molt semblant, bàsicament.
Què ens recomanaríeu als que, i tu també, Cupa, eh? Fiqueu tots cullerada. Què, si la gent que ens escolti que vagi al 32è Saló del Còmic, què els aconselleu que faci?
De compres i d'així...
Compres, anar a mirar coses...
Jo el llibre d'aquest senyor i de fet els generals de les cròniques... És que els, o sigui, a part de conèixer-li i ser aquí col·leguilla, jo és que els llegeixo també i m'agrada. Vull dir,
Ets fan, però no perquè toqui
no
avui,
res,
sinó
no
perquè...
Portat,
no, exacte,
mi,
realment.
Sempre parla de tu.
També el llibre del Joan també ja està,
sí,
ja estava,
sí,
no?
Sí.
El sistema de 13, que també és un altre autoeditor, que també és col·leguilla, però també ho fa molt bé.
En aquest cas, el Joan és un webcòmic, és el sistema de 13, que és un webcòmic sobre jocs de rol, però que no està autoeditat, està tret per una editorial.
L'han tret amb Holocubierta. I bueno, també ha començat com a autor de webcòmics, com tots nosaltres, i ara ha tret el seu primer llibre recopilatori. A més, també té un munt de continguts extra i té un munt
és
de...
És més, està redibuixat sencer.
Sí,
jo he tingut ocasió de mirar unes quantes pàgines que ha preparat el Joan i és impressionant. Si us agraden els jocs de rol, és un llibre molt temàtic. Pels jugadors de rol és un llibre que no se'l poden deixar perdre perquè és fantàstic.
I jo no jugo habitualment, però la majoria de coses les entenc. Vull dir, no és el meu nicho, però igualment tu passes molt bé i estàs tan bé.
Més coses que recomanaríeu?
Jo sempre, a veure, jo escombraré una mica cap a casa. Jo sempre ho dic, si un va al Saló del Còmic és per trobar coses que no es poden trobar en altres llocs. Les novetats editorials les trobareu a tot arreu, ja, des de l'FNAC fins a qualsevol botiga especialitzada. El que no trobareu són coses concretes com el que es troba a l'estand d'autoeditors, que casualment és on soc jo.
Per exemple, com qui no diu res.
Com qui no vol la cosa.
Sí, però és un món per descobrir, està molt bé.
I a
sí,
més, també, els mateixos autors són els que ens dediquem, perquè ja et dic que els autoeditors fem de tot, fins i tot vendre, que seria posar-nos allà, arremangar-nos i posar-nos a vendre als lectors en el Saló del Còmic. Trobareu autors que us signaran i us dedicaran i us explicaran el seu producte, perquè és el seu i saben de què va la cosa, qui millor per promocionar que els propis autors. I a part que hi ha coses molt xules, per exemple, El Bosque, que ja van perquè és el quart volum.
Quart, no? Cinquè, m'atreviria a dir, sí.
I porten una quantitat de llibres impressionant que molts còmics, diguéssim, d'editorial tradicional
ja voldrien
tenir-ho, i tenen un cos de fans molt importants. Si aneu allà a l'estand d'autoeditors, flipareu bastant, perquè tenen una de fans impressionants. I és un còmic per descobrir, una bona recomanació.
I fanzines. Jo, en general, sempre m'agrada recomanar la guia de fanzines. A vegades sempre està com mig oblidada. Jo, almenys, vaig començar com a fanzinero en el seu moment, i li tinc molt de carinyo, molt de respecte a la guia de fanzines, perquè pots trobar molts còmics i molt material molt xulo i no deixa de ser, bueno, minoritari en el sentit que es fa ja, fa gent que es dedica només a fer fanzines i són coses que habitualment poden passar-te desapercebudes. I les novetats, o sigui, l'estand de la FNAC trobaràs el mateix que trobaràs a la botiga de la FNAC. Clar. Però la guia de fanzines, per exemple, acostumen a ser oportunitats bastant úniques dintre el que cap i hi ha material molt bo i autors molt xuls.
A més, aquest any el moviment de fanzineros, diguéssim, ha estat molt reivindicatiu sobre el tracte que s'ha tingut en edicions anteriors amb el tema dels fanzines, que moltes vegades s'ha dit que estan una mica apartats. I que se'ls hauria, i al ser una cosa tan important pels autors novells, s'hauria de promocionar més, així que és un bon moment també per reivindicar-ho.
Doncs escolta'm, hem fet una mena de propostes museguis avançades específiques pel tema del còmic. Andrés, t'agraïm molt la presència, et convidem a quedar-te a la resta del programa, anem a parlar de la tecnologia i no sé si et deixarem ficar cullerada, però tu intenta-ho. I mentrestant, per fer una mica de pausa musical, ens n'anem a escoltar una gent que es diuen Sound Status, Estàtues, i una cançó que es diu Admire. Thank you.
Pi. Carles, ajuda'm a baixar el palé. Descarreguem el palé.
Espera. Tira pa atrás.
Vale, ja està.
Molt bé, entrem ja a Racó Mossegui abans de la tertúlia. Només per dir-vos molt ràpidament, que fa unes setmanes us comentàvem la iniciativa catalana presentada pel Mossegui Dani Ferrer Huguet sobre inici.info, la URL que pots posar com a pàgina d'inici del teu navegador i que et permet la cerca directa a les pàgines web i cercadors més rellevants, incloent alguns que no tens a mà, com a Google, que poden ser Facebook, Twitter i YouTube o molts altres. Doncs bé, ara en Dani ens porta un truc que podeu aprofitar per cercar dins webs no directament presents a inici.info. Si al quadre de cerca escriviu, per exemple, Mossega la poma i espai Chromecast, i premeu les tecles Control més Enter, el que fa és cercar la paraula Chromecast dins de Mossega la poma i et presenta les entrades on hem parlat o els posts on hem parlat de Chromecast. Jo ho he provat amb Mossega la poma, funciona perfectament. També ho he provat amb el New York Times, també funciona perfectament. Vull dir que funciona amb molts... A darrere hi ha un protocol. I el d'això comentava que ens explicarà com... El Dani comentava que ens explicarà o que contactarà amb la gent que treballa aquest protocol a veure si ho pot extendre també a altres cerques. Ho he trobat molt interessant i per això ho suporta tal el Racó Mossegui. Anem a la tertúlia?
Vinga, vale.
Però vinga.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, entrem en tema saco. Sentència d'aquest matí, sentència del Tribunal Europeu contra Google i altres cercadors reconeixent el dret ciutadà a l'oblit. Fa molt poc Google ha publicat, vull dir fa un parell d'hores, ha tret ja un comunicat respecte a aquesta sentència que diu, i ho reprodueixo textualment, diu: aquesta és una decisió decebedora per als motors de cerca com nosaltres i editors online en general. Estem força sorpresos de que difereixi de forma dràstica de les conclusions de l'advocat general i de les advertències i les conseqüències ja identificades. Dedicarem temps per analitzar les implicacions d'aquesta decisió.
A veure, potser el dret a l'oblit suposo que tothom ho sap, però potser en Copa sí. No es pot il·lustrar brevemente.
Bueno, és, diguem, el dret, com ja diu el seu nom, que té una persona en dir, bueno, jo això no vull que surti, no vull sortir a internet, molt resumidament, és vull que s'oblidi aquesta informació o aquestes fotos a la borratxera que van penjar, no les vull perquè m'arrepenteixo el meu. I jo crec que això ha molt lligat a una cosa que és la responsabilitat a la xarxa. No és l'únic, i aquí podríem debatre si una persona pot tenir dret a treure segons quines coses o no, perquè assumeixo que no és un tema ni molt blanc ni molt negre, però jo crec que va molt bàsicament lligat a la responsabilitat. I és a dir, jo si no vull que en el meu barri em mirin malament, no em dedicaré un dia a sortir enmig del carrer en plena llum del dia amb un spray i començar a pintar un vidre d'una botiga. Perquè sé que si faig això m'estic guanyant a pols que sigui el mirador del barri o aquell al que li volen pagar una pallissa. I fins a cert punt és normal. De la mateixa manera que quan jo estic per internet i estic amb Twitter, hi ha segons quines coses que no em posaré a tuitejar, perquè sóc coherent amb mi mateix i ja no estic dient ni la direcció exacta d'on em trobo ni coses tan bèsties, però hi ha coses que...
Albert, i si algú te'n vas de festa un dia i jo què sé, fas un... qualsevol cosa que te'n pots penedir. Avui tothom té mòbil, té fotos i ho pengen en un lloc i després allò surt a les primeres pàgines de Google. Tu tens tot el dret a dir que no vols que surti allò.
Si a tu et surts una foto d'un diari perquè estàs passejant pel carrer, crec recordar... Ho dic molt de sabudes, ara mateix corregiu-me, però si jo surto de fons en una foto del diari primera plana a La Vanguardia i surto en passeig a la Barceloneta prenent el sol i aquell mateix dia havia dit a la feina que jo em trobava malament, no és culpa del diari, perquè jo estava en un espai públic.
Sí,
no
però
puc recriminar-li res.
Si tu estàs
en
una festa privada i us podeu fer un calvo per dir alguna cosa.
Vale. Llavors, i si en lloc d'aparèixer a internet la foto aquesta, el meu amic es dedica a anar-ho comentant a tot el seu cercle d'amics, legalment jo què faig? No. Li fico una bossa al cap a l'amic, me l'emporten al maletero d'un cotxe i... Sé què vols dir, i òbviament no és el mateix l'amic parlant amb el cercle tancat que l'amic penjant-ho a internet, que els dos dies pot ser un trending topic a Twitter o poden fer una meme teva, òbviament.
Em deixeu que afegeixi un punt. A veure, ho estem enfocant des d'un punt de vista personal, de les persones comuns i corrents, que podem ser adolescents, podem ser joves, podem haver fet una tonteria, podem un dia haver fet un exabrupte que no tocava. Això ens pot passar a qualsevol. Jo aquí no veig el problema. El problema el veig en voler esborrar passats que no haurien de ser esborrables. Per exemple, la corrupció política. ¿Vale? Si jo com a polític l'he cagat, he xupat del bote, com fan molts, no tots, però molts, i aleshores dic, hòstia, ara li dic a Google, nen, esborra'm, perquè jo vull regenerar-me, no tinc dret a l'oblit. pues no, marrano, tu no tens dret a l'oblit perquè te n'has aprofitat de la gent amb diner públic, no?
Mm. No deixa de ser el mateix, que on poses el filtre? Ni tot blanc ni tot negre. Mm-hmm. Llavors, no és tan fàcil dir... Jo és que sempre ho comparo amb el món real i en el fons jo crec que ens estalviaríem molts problemes, no tots probablement, però molts problemes si bàsicament interpretéssim un punt de vista responsable de l'ús que se'ls dona, que és el que no se'ls dona, per exemple, a la canalla avui dia. Mm. Que el que diguis a internet, per bé o per mal, el més probable és que estigui per sempre. Llavors, sigues coherent amb el que dius. Però... No diguis res... que després no et vulguin
però,
tirar
Albert,
la cara.
Canalla, precisament, si el cervell humà, la part racional i de presa de decisions, fins als 18 o 20 anys no està plenament desenvolupada, si tu tens 14, no tens control total. Una part sí, però igual pots fer coses que te'n pots penedir.
I llavors tens un organisme, que es diuen pares, que fins a certa edat han de regular què pots fer i què no pots fer.
Bueno.
En teoria, vale. Ja sé que el
sobre
món...
Sobre el paper tu tens visió d'enginyer.
Clar,
sobre el paper tot és molt bonic.
Ja sé que el món no és bonic.
I la suposició és la mare de tots els errors. Anem a suposar que serem responsables. Anem a suposar
sí,
que
en el treball que fas...
som professionals no. excel·lents. Sí, sí, ves suposant, ves.
Sí, però llavors què fas? Apliques lo del dret a l'oblit? Et trobes, per exemple, exemples com els que deia el Tomàs? On poses el filtre?
Jo crec que hauríem de mirar
la
lletra petita d'aquesta llei, perquè potser si ho permet tot o aquests casos que diu el Tomàs quedarien
però a nivell empresarial no he llegit exactament com és el comunicat aquest, però Google està parlant, per exemple, també de les dades que recapta quan tu estàs navegant per internet. Un té també dret a aquest oblit?
Això entraria amb la llei orgànica de protecció de dades. Tu pots exercir els teus drets, que són els drets d'Arco, i pots dir...
Tu li pots dir a Google, mira, a partir d'ara, oblida de totes les cerques que he fet per internet i totes les compres que he fet, i ja no sàpigues res.
Això regeix per llei americana. Llavors, no sé com va.
Si t'estàs prestant persona aquí,
sí,
t'hauria
no
de registrar també per aquí. Si no, el tema de les cookies, totes les webs de fora et surten igualment el tema de les cookies, perquè...
Sí,
perquè s'estan regint per la legislació, en aquest cas europea, que seria el cas. Jo crec, per avançar, hi ha una línia, clarament, que és allò que fem des d'un acte privat i allò que fem des d'un acte públic. Siguem persones individuals, no conegudes, però amb ambient públic, o siguem personatges públics, polítics, o el que sigui, i ho fem en un àmbit públic, i fer manifestacions a Twitter, algunes descabalades, com hem sentit aquests fa dos dies o ahir, arrel de la mort de la presidenta de la Diputació. Doncs dir aquest tipus de coses i expressar-les públicament, per una persona adulta que té raciocini, jo crec que no té dret a que se li esborrin aquestes coses. Té dret a poder ell demanar disculpes si s'ha equivocat i a rectificar, però que quedi constància de que l'ha cagada. I punto. No veig cap tipus de debat en aquest sentit.
Bueno, tampoc entrem a la llei pròpiament dita perquè ja dic que pot donar peu a un debat molt de baratillo. Això és molt perillós, eh? Sí. És molt, molt perillós.
El Marc, que té molta visió històrica de tot això, llàstima que avui no pugui estar aquí. Jo deixaria una segona part d'aquest tema que pot ser bastant, bastant interessant de aprofundir quan vingui ell, que es posi bonet, que el tenim fotudet i per això no pot estar aquests dies en el programa. Més coses. Sembla que Google estaria provant una nova interfície d'usuari web de Gmail. Aquesta informació neix en unes captures que ha presentat la revista o el lloc web online git.com.
Falleig.
Has vist les fotografies?
He vist una mica.
És molt simple, o sigui, és com molt net, molt simplificat, molt... Canvia moltíssim respecte al que tenim ara. Sembla més un Google Now, no?
Aviam. A mi m'ha recordat una mica el poc que he vist, una mena de Google Plus. Els núvols aquests flotants. També s'ha dit, jo el disseny actual de Gmail m'encanta. El trobo superpràctic, superfuncional i el faig servir infinites vegades al dia.
Estic d'acord amb tu. El que passa és que els que utilitzem de manera molt, molt intensiva Gmail, jo sóc un usuari intensiu, ens hem acostumat a una interfície. El que sí que me n'adono és que està molt antiquada respecte a les noves interfícies molt més depurades, netes i cleans.
Però depurada, neta, clean, per què? És a dir, les opcions que jo li trobo a Gmail, que jo el tinc configurada i a mi gusto i tot això, jo ho trobo perfecte en el sentit que no és una interfície neta, una interfície que tingui el que jo necessito fer servir.
Però aleshores hauria de ser configurable. A mi ja m'agrada que sigui neta, però que em deixin posar les coses que jo vull.
I tal com està, és configurable. Jo no vull que ara els botons siguin rodonets i brillants en lloc d'un altre...
Però tu no ets una mostra significativa. Clar. Tu ets un friqui que t'agrada,
tot
el que
i...
té el Google, el Gmail, que és molt útil, i segur que et saps les dreceres de teclat per fer coses.
No les faig servir, però
poc estic... falta.
Sí, sí, exacte.
Però, en canvi, la majoria de gent, pues, és el que diu el Tomàs, estan en uns entorns gràfics, en unes interfícies que són, estan tendint aquesta simplificació, los cantos redondeados, i que arriben uns extrems que realment són una mica tractar-nos idiotes, perquè jo vaig provar un Windows 8 fa poc, i hi ha aplicacions que tenen interfície de Windows 8 o la interfície... I a l'OBLC és que no tenies cap opció, ni tenies... O sigui, havia tres opcions.
Play, stop
i para de comptar. Rec. I dius, però, por favor, o sigui...
Yeah.
Però, clar, no som ostres significatives, som anomalies estadístiques.
Sí, som despreciables.
Molt bé. De totes maneres, Google fa moltes proves, no totes acaben sent una realitat. Això és una prova, de moment. No s'ha anunciat de manera oficial i, senzillament, és unes captures que han tret geek.com. Deixem de parlar de Google i ens n'anem a Apple.
Sí, estava espantat, eh? Perquè dos notícies de Google, ja veig que la resta vas a compensar con heces, digo, con creces.
Con creces. Fa molt temps que no parlàvem d'Apple, per tant, no ens poden acusar aquí de fanboys, eh?
No, que dient s'amossega la poma, que va,
Jo em remeto a les proves, i les proves és que la gent escolti els 3 o 4 darrers programes quan hem parlat d'Apple. Vale,
Vinga,
Apple compra Dr. Dre's Beats Electronics. Dr. Beats, si heu vist darrerament en el Piqué o en el Cesc Fàbregas, heu vist que porten uns auriculars que porten una mena com una...
Sí, el Dr. Dre, que aquest senyor produeix una música bastant xula, però sí, té cançons bastant xules.
És cantant, o havia estat cantant, també és productor.
Més productor que cantant. I havia produït coses amb Eminem. Jo és que d'aquestes coses ahí soy un poco... A mi m'agrada música molt rara.
Vale. Doncs ha comprat aquesta empresa, l'empresa del Dr. Dre, que també hi ha més socis, alguns que tenien connexió amb Apple, doncs l'ha comprat per la friolera de 3.200 milions de dòlars, que és, suposa l'adquisició més cara feta mai per la companyia de la poma mossegada. Brutal.
Jo només m'agradaria dir que en qualsevol lloc que especialitza... Jo no sóc molt freak de la música, però hi ha pàgines aquestes de reviews d'auriculars, de sistemes de so... Tothom diu que els Beats aquests de Dr. Dre són una merdeta.
Una merdeta.
Literalment, que no sé si era que com a molt et foten bé els baixos o et saturen els baixos o alguna cosa, però que és el típic auricular que, per lo que val, és marketing pur i res. Que si tu vols uns auriculars bons, et compres, per exemple, uns Sennheiser.
Però això és raonat o és enveja?
No, això és raonat. No.
No, és que, a veure, a internet, o sigui, a Twitter, per exemple, la meitat és un... Hi ha poc, cada vegada hi ha menys...
Diu el Rubén que s'acoplen molt.
Ah, vale.
I, bueno, el Rubén Feulicàs, que toca música i sí. O sigui, aquestes coses entén. Però diuen això que és...
Rubén.
Que és màrqueting. Sí. Que només, aviam, que no serà un mal producte, perquè vulguis o no, la pasta que et costa ja pot estar bé, però que pel preu que val, el que hi ha darrere és molt màrqueting. Sobretot, hòsties, el del Dr. Dre, no sé què, no sé quantos, en comparació amb el servei que realment donen.
El que em sorprèn, l'altre soci que no li has esmentat es diu Jimmy Iovine, qui va fundar la companyia aquesta el 2008. El que sembla, o sigui, és molt difícil, crec jo, per Apple o per qualsevol companyia, tot i que ara està de moda comprar companyies per una porrada de diners, justificar 3.200 milions per comprar una empresa que fa auriculars. No té sentit. Es veu que estaven treballant amb una mena de sistema de música per streaming similar a Spotify o a Pandora.
I per això hem de comprar una empresa que fa...
No està clar. El que sí que està clar és que a Apple no li està funcionant diguéssim, la música per streaming. L'iTunes Radio, aquest famós, no ha acabat de quallar. L'iTunes és molt monolític respecte a altres coses que estan funcionant com Spotify, que està petant, o Pandora als Estats Units també té molt d'èxit, o altres sistemes, i necessita trobar una sortida al tema cloud.
Jo, un petit incís, vaig veure una gent a Kickstarter, que un reproductor que es deia Pono, que es veu que reprodueix amb un nivell de qualitat equivalent a l'estudi. I surten el Bruce Springsteen, el Sting, un munt de gent, i les males llengües diuen que és perquè volen rascar una mica, a veure si rasquen algú de comprant, no? Perquè
el triangular, no? Era aquell
sí,
que teníem.
Sí, és com, si jo et venc l'MP3 o el format que sigui amb aquesta qualitat d'estudi, doncs segurament només els que tenen els màsters ho podran fer, no? Jo crec que aquesta gent ha sigut intel·ligent perquè qui estigui disposat a pagar aquest paston, pues, igual que ell ha trobat el filón l'Andrés amb el tema de los padres
tanyeros,
i Alpe igual va una mica perdut. Jo el que no entenc és com comprant auriculars tu faràs un servei de streaming millor.
Jo tampoc ho sé. Estàvem fent alguna cosa, no tinc detalls. Anem a avançar, perquè ja ens hem passat de temps de la part de nostra tertúlia d'actualitat, comentar-vos que tots els rumors apunten a que ara al mes de juny al Worldwide Developers Conference s'anunciaran els nous iPhone 6 i que aquests vindran amb dos models de mides diferents, una de 4,7 de pantalla, de polzades, i l'altra de 5,5.
Ai, ai, que ara programar serà més difícil, que ara has de tenir en compte resolucions vàries, ai...
Que ara les passarà els d'iOS com els que els estava passant a Android.
Benvinguts. Bienvenidos a nuestra pesadilla.
Molt bé. No vull avançar, o sigui, no entrarem, sapigueu que això ho sabrem de seguida. L'iPhone 6 4.7 estaria disponible de seguida a l'agost i el de 5.5 al setembre. També hi haurà un nou iOS i un nou Mac OS 10, aquí sí que segur. A l'iOS que vindrà nou és el 8.0 i el Mac OS 10 serà el 10.10, seria la nova versió. El nom en clau es diu Sirà, com el vi, com el raïm, el tipus de raïm, el Sirà, o bé Yosemite, no està clar, és el Parc Nacional de Sierra Nevada. Hi ha qui diu que tindrà elements convergents iOS a Mac OS 10, però que en cap cas seran exactament iguals i que en els dos llocs trobarem la influència de Jony Ive, com és normal. Alguna cosa que voleu comentar de les novetats d'Apple? Jo sempre, a mi, sempre el que més m'interessa i més ganes tinc de veure és els canvis en OS, en Mac OS 10. Per als usuaris de Mac, és el sistema operatiu que utilitzem cada dia.
Sí, a mi, bueno, això està molt bé, no? Però al final, si tu tens un equip una mica antic, pues, i vols estar actualitzat per seguretat, a mi, per exemple, se'm malenteix una mica el meu iMac ja amb l'última Mavericks. I amb l'iOS, clar, amb un 4S, si em poso la 8, no sé si ni la podré posar. Llavors és això que estàs condemnat a quasi a
anar actualitzant de hardware,
anar comprant-te i comprant.
Tot i que si compares un Mac i un Windows, un PC amb Windows, normalment jo fins ara la meva experiència és, clar, anant bé de RAM, anant bé de RAM i de processador, les actualitzacions sempre han millorat el rendiment, és com amb Linux.
Jo amb Windows i Linux estic molt content i bueno, a mi no me metais en aquesta història.
Vámonos a les propostes.
Propicios días, Carlos. Hace una mañana estupenda.
No sé. No li pot contestar.
És que a mi em surt aquí la veu del Louis Armstrong, no sé.
També. Però és una música anacrònica i ara ja, veus, ja...
És molt xula, la música de les propostes.
No, està xula.
Crec que
la
vam encertar. Bueno, començo. En Jordi Oca, estem en propostes, Ens parla que el boníssim joc Infinity Blade 2 per iOS està d'oferta a l'Apple Store. Aprofiteu l'oportunitat. Continuo jo, ja que la següent la tenia jo a punta d'aquí. És una exposició que fan al CCCB fins al 26 d'octubre, que es diu Big Bang Data. No l'he visitat, però hi ha bones opinions sobre la mateixa, com una que ha comentat el mateix Genís Roca. La Sílvia, algú vol llegir alguna de la Sílvia?
Bueno, dins del Guitar Festival ens comenta que tenim el concert de Crystal Fighters aquest dijous i que recordeu que el dia 17 de maig també ens diu, és veritat, és la nit de museus, que és aquesta nit que els museus obren i llavors pots entrar. Com Noche en el Museu, però sense el Ben Stiller i sense bitxos volant per ahí.
Correcte. Això més que una proposta és una demanda de feina, però l'he volgut incloure aquí a la proposta. També ens l'ha enviat la Sílvia. Ens fa arribar una petició d'una gent que cerca un desenvolupador o un equip que pugui crear l'aplicació, només crear l'aplicació, per promoure tot un conjunt d'emoticons relacionats amb la cultura catalana, que ja estan dissenyats. Només cal fer les aplicacions per iOS i per Android. Els que estigueu interessats heu d'enviar un correu o amb el currículum i la proposta de com seria l'aplicació a sarajm@gmail.com i també en aquesta adreça podeu sol·licitar més informació. De totes maneres, sabeu que a les show notes teniu les dades, per tant ho podeu consultar a les show notes. Parlo també una d'en Rai, ho faig jo perquè em comentava o ens comenta que Google començarà a afegir la nostra cara o avatar a anuncis, com si fossin recomanacions, com si l'haguéssim recomanat nosaltres mateixos. No sé si això està activat per defecte, crec que no, però hi ha una informació apareguda a Gizmodo que ens explica com treure-ho. Us posarem aquí l'enllaç, és senzillament entres a una opció com si entressis a les configuracions de Google Plus i aquesta casella jo ja me la vaig trobar desmarcada.
Em sembla que ho vam comentar fa temps i va crear polèmica perquè venia ja marcada. Fixa que aquí diu has de desmarcar l'opció.
No, l'opció ja venia desmarcada.
Ah, sí?
Sí. Almenys jo el que vaig veure és que estava desmarcada. Carles, tu.
Pues re, hi ha hagut una aplicació per a Mac OS X que està encara en beta, diria que per Windows també, que és un fork d'aquesta del Popcorn Time, que era per veure amb streaming i BitTorrent cosetes com pel·lis i tal, que van
amb una interfície molt, molt currada,
sí, que la van
molt,
tancar
molt
i va sortir, com era codi lliure, el van alliberant, han anat sortint,
sí, van sortint cada cop, sí, i les van traient i van tornant a néixer, sí, és molt, molt divertit.
Diuen que aquesta estava prou bé, es diu Cuevana Storm i bueno, també és per veure sèries i bueno, és una beta.
L'he provat. T'haig de dir que sí, està molt bé perquè té pel·lis i sèries, funciona molt ràpid via torrent, diria que més ràpid que Popcorn. Uh-huh. Problema, que no tot funciona correctament, les cerques no van i no pots conservar veure més tard o favorits o coses d'aquestes, però està bé, funciona xula. 24 de maig, què vols comentar del 24 de maig?
No sé què fareu vosaltres, jo seré a la llibreria Giga Més presentant el meu llibre.
Matí, tarda...
O sea, has venido aquí a hablar de tu libro.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
No, ho he apuntat, perquè ho penses. A quina hora?
A les 12. A les 12 us espero i allà estarem signant exemplars.
Molt bé, nois, doncs hem de marxar. La setmana vinent a Mossega la Poma parlarem amb en Jordi Valls, responsable de diverses startups, entre elles la d'Alerta Font, que vindrà justament de Silicon Valley per parlar-nos d'aquests temes.
I gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent. I com sempre ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu i se us acudeixi a cultura@mossegalapoma.cat i també ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma.
Molt bé, adeu-siau a tothom, fins la setmana
vinent.
Adeu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.